Repsol presenta Bon dia Tarragona amb Ricard Lahoz.
Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquest matí de dimecres, amb una edició que podríem qualificar d'especial, perquè avui compartirem mitja hora llarga del programa amb l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales. Senyor Viñuales, molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Parlarem de grans temes de ciutat per aquest 2025, però comencem amb temes més d'actualitat d'aquesta setmana. Avui, per exemple, és notícia del dia, avui es presenta la plataforma veïnal Som Peralta, fan un acte a l'antic ajuntament, volem viure al barri, no ens expulseu, diuen com a lema aquest grup de veïns. Hi ha un malestar, un cert malestar veïnal per temes de mobilitat, per temes d'urbanisme, de neteja, també per la preocupació pel tema del turisme. Demanen, en general, més diàleg amb l'Ajuntament de Tarragona. Aquest grup de veïns, aquesta plataforma, què els hi diu l'alcalde?
Que nosaltres el que volem sempre és escoltar-los, no? I, de fet, tenim moltes eines, no?, per escoltar-los. De fet, hi ha la regidora de barri, fan reunions de manera periòdica, està obert a tots els veïns, me consta que hi van, així que el diàleg existeix. Òbviament nosaltres el que hem de fer és escoltar i amb un exercici d'escolta activa, no?, també del que demanen. Hi ha temes que demanen que ens preocupen, òbviament, a tots, el tema de la neteja i a vegades, no?, el sensellarisme, no?, que s'acumula a vegades a la part alta, provoca aquestes situacions. Hi ha algunes que són complexes de poder resoldre, són problemàtiques socials profundes, que no és només, tu no pots fer fora una persona del carrer, no és cap delicte estar al carrer, no? Algunes zones, com els porxos, per exemple, són zona privada, que sé que costa d'entendre, no, la gent, però no podem nosaltres actuar d'una manera com a ajuntament, perquè és una zona privada. I a la neteja, doncs, estem en vies, no?, d'intentar, doncs, millorar això, i la nova contracta ha de ser, òbviament, la solució. El tema de la mobilitat és un tema que també estem escoltant i donant solucions. Ara ja ho vam comunicar, que guanyarem moltes més places de zona verda, que és per residents, dintre del casc antic, dintre d'intramuros. I a la vegada també estem treballant, no?, per tenir un pàrquing dissuasiu a les afores, no?, com és amb el Roqueral, amb l'Arcabisbat, i buscant altres opcions, no?, també pel veïns. També és cert que ICOMOS i la UNESCO en general recomanen sempre i quasi bé exigeixen que no hi hagi tràfic rodat, no?, de vehicles dintre dels nuclis històrics, com passa la immensa majoria, no? I aquesta és la nostra voluntat també, òbviament, poder permetre als veïns, però només als veïns, no?, que tinguin aparcament, perquè la part alta, el seu destí és que estigui fora de vehicles, no? No, no té cap sentit que hi hagi, per molts motius, no? Però, òbviament, el que volem és escoltar-los, i ja ho fem, però ho farem amb més voluntat encara.
I aquesta por, aquesta sensació de que el barri s'acabi convertint en una mena de parador per turistes, en què hi ha moltes botigues de souvenirs i no hi ha serveis i botigues pels propis veïns, aquesta sensació que s'estén i que afecta també a altres nuclis antics d'altres ciutats, bueno, correm aquest risc i de massificació de turisme?
El risc sempre existeix, és una ciutat històrica, una ciutat turística, i òbviament, doncs, sempre existeix aquest risc. Per això el que vaig fer, només entrar l'alcalde, va ser fer una suspensió de les llicències d'apartaments turístics. Només entrar. Abans, fins i tot, del decret de la Generalitat, no? Nosaltres ja ho vam fer, una suspensió. Així que per això ja ho vam aturar, per aquesta via. Per altra via, el tema de massificació no és. I jo que puc comparar, no?, amb altres ciutats, per exemple, del grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat, i que ho puc anar a veure i comprovar com és l'estat, no hi ha aquesta situació. El Peralta és un barri, encara ni hi ha tendes de souvenirs, sí, però ni molt menys són majoritàries, ni molt menys, però sí que és veritat que s'ha de perseverar en això, no?, de que no sigui un aparador, simplement, no?, que sigui un barri on viure, que és la gràcia també d'aquesta zona, no? Per exemple, la massificació, el que vam fer és distribuir a diferents ubicacions quan venen turistes, de tal manera que no s'acumulin a un element patrimonial en particular, no? Així que, òbviament, estan atents, però ja vam prendre mesures, sobretot la més important, la que afecta més, i la que hem vist d'altres ciutats que sí que provocava problemes són els apartaments turístics, i només entrar ja van fer una suspensió d'aquest tipus de llicència.
Vostè, quan ha parlat de mobilitat en la primera resposta, ha citat el possible aparcament al Camp del Roqueral. Com estan aquestes converses amb l'arquebisbat? Perquè sembla, a priori, sembla un projecte complex, no?, per de negociar.
Potser en altres èpoques sí, potser també el momentum i les persones doncs, també influeixen, no? L'actual arquebisbe, hem tingut reunions on estan oberts a aquesta idea, cosa que potser abans no era tan així, i doncs estem treballant ja en la fórmula per tal de poder fer-ho i també de millorar la mobilitat, no? En aquesta part, no? Quan vens del passatge Roja, de tal manera que també es pugui millorar, no? En aquesta curva, doncs, és una mobilitat complexa i és veritat que hi ha un baluart que òbviament està protegit, però hi ha altre mur que no, i ens podria millorar òbviament la mobilitat. Així que anem avançant i hi ha voluntat per ambdues parts.
I aquest aparcament a qui aniria destinat? Al públic en general?
La idea és fer un pàrquing dissuasiu, òbviament, però clar, la zona verda és la que ha d'estar destinada als residents, no? Que per això dintre estem guanyant fins i tot moltes places, per exemple, zones de patinets, no? Que nosaltres entenem que ara no s'utilitzen i que ve d'anterior mandat, doncs les traurem i guanyarem zona verda dintre de la part alta, no? De tal manera que, bueno, doncs, com li deia, siguin els residents els que tinguin aquesta prioritat amb aquesta zona verda i extramuros, doncs que sigui un pàrquing dissuasiu que s'ha de sumar, òbviament, també a l'oferta que hi ha del pàrquing Torroja.
Ara, precisament, Elena va preguntar pel pàrquing Torroja. No podria fer alguna mesura l'Ajuntament de Tarragona per afavorir més ús d'aquell pàrquing, tal com li demana, per exemple, el grup d'Esquerra Republicana?
El problema i el que hi ha d'aquesta situació és que l'ampliació del pàrquing Torroja la va fer, la va tramitar, en aquest cas, el govern d'Esquerra Republicana, amb el conseller Xavi Puig com a responsable, i ell va fixar el sistema de pagament, el sistema de tarifa. És a dir, la situació en què estem vivint ara és culpa d'ell, culpa de la decisió que va prendre ell, i són fons Next Generation, on no és tan fàcil canviar, no? El que sí que estem valorant és la fórmula legal per tal de poder-ho canviar, però no deixa de ser curiós que ell és el responsable d'aquesta situació i a la vegada és qui sempre està queixant-se, no? Però bueno.
És difícil canviar, doncs, les tarifes quan és un projecte amb fons europeus.
Perquè ell va fixar els criteris. Llavors, els fons Next Generation, hi ha una part que és la concessió i altra part que és la justificació, no? I es fixen uns criteris de rotació en aquest cas i va ser ell, de fet, qui ho va fer, però estem buscant una manera per tal de poder, com deia vostè, i aplicant un criteri lògic i d'oportunitat, buscant la manera de que es pugui fer.
I a Torroja podrien anar, com sembla que s'ha dit últimament, autobusos, autocars que arriben amb turistes i que ara, per exemple, potser han de parar a la Via Augusta o a l'Avinguda Catalunya?
És exactament així, és el que hem fet. No m'agrada el que passa a la Via Augusta, no m'agrada el que passa també moltes vegades a la part, no, del portal del Roser, i el que farem és això, és que descarreguin, però que marxin a aparcar, o en aquest cas, disculpi, que descarreguin ja directament en la zona aquesta per no provocar problemes de mobilitat.
És a dir, la idea seria que descarreguessin a Torroja,
sí,
per poder accedir a la part alta, per la zona habitual darrere del rectorat.
Poden accedir perfectament.
Això s'aplicaria ja?
Sí, és una cosa que ja tenim. Per tot cal 2.000 estudis, però ja els tenim fins i tot perquè vegi com és les coses. Hem hagut de mirar el gruix de l'asfalt del pàrquing per veure si pot suportar la burocràcia romana, que dic jo, és esperpèntica, no? Però ja està tot fet i sí, és una cosa imminent.
En aquest context que estem parlant de la part alta, hem de recordar una de les peticions que l'alcalde ha fet en les últimes setmanes i que, per exemple, ara fa pocs dies a Fitur es va confirmar, que és aquesta petició al Ministeri de Turisme perquè s'impulsi a Tarragona la construcció d'un parador de turisme. I han sortit un parell d'ubicacions que estan precisament a la part alta, i per això li preguntem ara a l'alcalde què són les opcions de Cala Ardiaca o de Casa Montoliu, que és la casa que acull actualment el Conservatori de Música de la Diputació al carrer de Cavallers. Quina veu més viable?
Bueno, totes dues tenen coses bones i coses no tan bones, no? Cala Ardiaca és una ubicació espectacular, està al Pla de la Seu, està davant de la façana, no? De la catedral, on estava el Temple d'August a l'època romana, i home, doncs això és una meravella, no? I és veritat que podria ampliar amb la casa que està colindant i que dona la Passada dels Cabrits, no? Això és una virtut, òbviament, és un edifici amb múltiples reformes, té arcs gòtics meravellosos, té els finestrals gòtics no religiosos dels més grans que n'hi ha, però l'espai doncs és poc diàfan, no? Però bueno, es pot fer. Aparadors nacionals estil boutique, que li diuen, n'hi ha per tot arreu, no? Per tot Espanya.
Però caldria expropiar abans, no?
Bueno, el que caldria és o bé un acord amb la propietat...
I ho veu possible, això?
Bueno, o si no, hi ha altres opcions que em permetrà que jo em reservi, però l'Ajuntament de Tarragona ha fet un esforç en pro de la diligència i de la cura dels patrimonis que tenim a Tarragona, en aquest cas de Cala Ardiaca, molt important, amb unes obres d'emergència per import de 600.000 euros que li reclamarem fins a l'últim cèntim a la propietat. I la Casa Montoliu, la virtut que té és que si el mires ja sembla un parador, sí, ja sembla un hotel, no? És un edifici meravellós, un edifici que a més està molt cuidat perquè és de propietat de la Diputació i a més on els baixos, doncs encara el mur, no?, que separava aquesta terrassa del CIR cap al Fòrum Provincial, no?, la plaça porticada més gran de l'Imperi Romà, així que té moltes coses bones, no? Té un saló d'actes, té la sala on es fan les audicions, bueno, té moltes coses bones, però, òbviament, això implica que prèviament s'ha de fer el trasllat de l'actual conservatori al carrer Cavallers a Tabacalera, que això ja tenim el projecte bàsic, que són 11 milions, ja ho tenim com a Diputació, on tinc l'honor de ser el vicepresident primer, doncs ho tenim ja treballat per fer aquest trasllat, i el cronograma ha de coincidir, no? Però bueno, ja la gent ha d'entendre que un parador nacional que ens situa dintre d'una èlit, no?, de destins turístics de qualitat, doncs no són coses d'un any per l'altre, no? Però estem amb bones perspectives.
Però a partir de les seves explicacions, qualsevol que ens estigui escoltant, sembla que és més fàcil l'opció de Casa Montoliu, no?
Té més virtut.
Perquè a més el trasllat del conservatori a la Tabacalera, el seu recorregut, encara que vagi lent, però ja ha començat.
Ha començat, i això és una boníssima notícia. Però s'ha de fer coincidir també en el temps, no? Clar, les obres també que s'han de fer a Tabacalera són importants, no? I el cronograma que tenim nosaltres, clar, podria ser iniciar les obres el 2027, en aquest cas. Llavors, clar, aquest és dintre d'aquest DAFO, la part negativa seria aquesta, no?, d'intentar fer coincidir amb el temps, però...
Però quan voldria tenir, doncs, el parador?
Jo, com qualsevol alcalde, quan abans...
Ja m'imagino que demà mateix el voldria, sí, però... Bueno, també requereix un projecte...
Projecte, pressupostos, etc. No? Però sí que és veritat que hi ha la possibilitat de poder comprometre això, és a dir, un cop hi ha la decisió tècnica i política de la pertinença de tenir un parador a Tarragona, ja és un pas inexorable, no?, que començarà a rodar i ens donarà aquesta realitat, no?, de tenir un parador. Així que, bueno, a mi m'agraden totes dues, però jo també entenc, i la gent que ha demanat paradors i he pogut parlar amb ells i amb elles, em diuen que sempre s'ha de donar més d'una opció.
Parlant de més d'una opció, vostè n'havia parlat d'una tercera que no ha volgut esmentar mai i no sé si ja la descarta o vol dir quina és.
Persegueixo perseverant aquestes dues abans de tenir una tercera.
La tercera seria la Peralta, també?
La idea és sempre un parador, una cosa que...
Ha d'estar en un casc antic, no?
Ha d'estar en una zona, òbviament, patrimonial, no? I la nostra és quina és.
Deixem, doncs, la Peralta, però fem un petit recorregut, ens apropem a la Rambla Nova, perquè aquí s'ha fet una prova pilot per peatonalitzar tot el primer tram, el del balcó. En fi, ho sap pràcticament tothom, perquè tothom gairebé sempre ha de passar en un moment o altre per la Rambla. El govern municipal doncs vol continuar, vol mantenir aquesta experiència, però hi ha veïns que estan en contra, però vostès estan disposats a continuar?
Miri, governar és prendre decisions. La millor manera de no contentar ningú és intentar contentar tothom. I nosaltres el que fem, com sempre, és parlar i escoltar, no? I tornarem a escoltar els veïns, intentarem buscar alguna opció que pugui afavorir a mi el to d'aquesta última carta que he pogut tenir accés dels veïns. És un to cordial, constructiu, és un to de voler trobar solucions i nosaltres això li donarem bon ús, no? Òbviament, quan se peatonalitza, no?, quan es fa de vianants qualsevol carrer, no conec cap carrer que hagi estat sense una certa oposició, no? Recordo la plaça La Font, passaven els cotxes, també es valia la de Sant Quintín, o la plaça Verdaguer, també, i també hi havia queixes de tot tipus, o Comte de Rius, o tants i tants altres carrers, no? I ara ningú d'aquests carrers voldria fer una reversió i tornar a la situació de passar els cotxes. I això passa sempre, que es peatonalitza una zona, no? L'última Coca de la Rambla és una zona que volem dinamitzar, és una zona preciosa, és una zona que, a més, crec que els propis veïns i veïnes valoraran que es dignifiqui encara més aquest entorn, i la idea que tenim és, doncs, de continuar, però, òbviament, si trobem maneres de poder contentar també els veïns i les seves demandes, ho farem, perquè el que volem és que la major part, no, de la ciutadania estigui a favor.
I a partir d'aquí, una remodelació més integral, més en profunditat de tota la Rambla?
Sí, tota la Rambla, o en aquest cas, d'aquesta part, sí o sí. Òbviament, el que no volem és mantenir l'asfalt, no? Si el que volem és que no passin cotxes, no ha d'haver una carretera, no? Allà, però, bueno, això també enllaça amb tota la idea que tenim de remodelació de molts carrers, entre d'altres que Reunió i Apodaca, no? Que també estem en el concurs d'idees i que serà una inversió molt important, però que són actes que han d'irradiar, no? I aquest de la Rambla també.
Unió Apodaca, ja que ho cita, la previsió és que aquest any es decideixi, no?, el concurs d'idees, i a partir d'aquí poder engegar, decidir el projecte i tirar endavant.
Exacte.
És un projecte de mandat?
És un dels projectes de mandat, perquè per sort tenim molts. És una molt bona època per Tarragona, és una època de transformació de la nostra ciutat, i aquest és un dels importants, perquè òbviament és una artèria, no?, important, i a part ha estat un carrer molt comercial i també afecta, en aquest cas sobretot, carrer Apodaca, a una zona on volem dinamitzar d'una manera clara, perquè la part baixa s'ho mereix i perquè és la part més antiga després de la part alta, no? La gent ja ho sap, part alta, part baixa i el carrer Unió, perquè uníem dues parts, no? Doncs ara crec que ens toca perseverar amb aquest pla integral de la part baixa, i aquesta remodelació de carrer Apodaca i carrer Unió, doncs forma part.
Per tancar una mica aquest bloc de preguntes relacionades amb temes de mobilitat, d'aparcament, d'urbanisme, li pregunto per les dificultats per aparcar al voltant de Joan 23, pels que hi van a l'hospital, pels veïns de la zona, pel no aparcament de treballadors i tot això el que està comportant. Aquesta setmana l'Ajuntament està repintant algunes places de color taronja en color verd o color blau. En color verd. No sembla que tingui solució, no? Tot aquest...
Sí, que té solució, el que passa que també...
Perquè l'Ajuntament, clar, pinta i despinta i...
No, pinta i despinta no. El que passa és que nosaltres, òbviament, el pàrquing de treballadors és del CatSalut. Qui ha construït un edifici on està el pàrquing dels treballadors i no ha fet cap previsió és CatSalut, no nosaltres. Nosaltres el que vam fer va ser intentar ajudar, i vam pintar de taronja, que és un euro tot el dia. I recordo també, si em permet, una situació. Miri, el pàrquing de 300 places que està construint el CatSalut i que ha deixat sense pàrquing els treballadors, els hi feia pagar, Els hi feia pagar 20 euros, 24 euros per 200 hores. 24 euros, 200 hores. Nosaltres són 24 hores, 1 euro. Vam pintar 913 places de color taronja. Ara el que fem és pintar dos carrers, que són 109 places de color verd, perquè hi ha dos blocs nous i viu la gent i són residents i tenen tot el dret del món a poder aparcar on viuen, per això són residents. I continuen havent 804 places de color taronja. 804. És a dir, nosaltres estem fent el que podem per ajudar. Qui ha de buscar solucions és el CatSalut. També és veritat que, per exemple, la zona de l'Skate Park d'allà, que també està de color taronja, que és un euro tot el dia, no està plena, sempre. Ara ja fa dies que està en obres això, no? I nosaltres ahir mateix vam tenir amb la gerència del Zon 23 una reunió que ja teníem prevista per tal d'intentar continuar nosaltres ajudant en allò que puguem, no? Però, òbviament, no deixa de resultar curiós que qui ha de trobar la solució és qui té la competència i qui ha creat el problema.
I què els hi diu l'administració que té la competència?
Bueno, doncs estan buscant solucions. Clar, una solució definitiva seria fer aparcament, no? Per ells, per part del CatSalut, però també nosaltres estem intentant ajudar en allò que podem a la solució d'itinere, no? Durant tot aquest procés fins que estigui construït, i alguna idea els hi hem donat, i tot el nostre suport per si són altres administracions de solars que pot haver, perquè l'Ajuntament no té cap solar allà. També he llegit coses com que podria cedir l'Ajuntament solar, si no en tenim nosaltres de solars allà, no en tenim cap. No en tenim cap.
Veurem com evoluciona, perquè clar, aquest és un tema que clar, moltíssima gent ha d'anar a l'hospital i sembla que tot, més enllà dels treballadors i treballadores i els veïns de la zona, i aquest és un problema de mobilitat i d'aparcament prou considerable. Ja que hem anat a parar d'alguna manera Joan 23, li volia plantejar també una qüestió que té relació amb la Generalitat, perquè és l'administració competent i que també és en matèria de salut, que és el tema del CAP Jaume I del projecte. Aquí l'Ajuntament el que fa, com altres ajuntaments i com en temes educatius, és cedir un solar perquè la Generalitat construeixi un nou centre d'atenció primària. Com estan les converses amb la Generalitat en
aquest
tema?
Bueno, ells volien, ens van demanar a veure si hi havia la possibilitat de l'actual pàrquing de Francesc Bastos, aquest solar, només a planta baixa, i nosaltres el que diem és que estem disposats a ajudar en tot el possible, però que no es perdin places d'aparcament dels que estan allà abonats, òbviament, no? Té tota la lògica. Així que, bueno, en això estem. La planta, no?, seria uns 5.000 metres quadrats, que és el que necessiten, però nosaltres el que no volem és perdre, doncs, aquesta gent que està abonada i que està aparcant allà, no? També és cert que el tema de la mobilitat és un problema a Tarragona i a qualsevol ciutat gran, no?, com la nostra. Tabacalera, que no massa temps començarà a estar viva, i acabarem amb un dels mantres d'aquesta ciutat, d'això que deia, no, això no mai s'arregla, doncs Tabacalera s'arreglarà, també implicarà molta més afluència de gent, no? I també estem buscant solucions per veure si podem fer alguna ampliació del pàrquing que hi ha dissuasiu davant de Tabacalera per el passeig de la Independència, per tal de poder augmentar capacitat, perquè ja li dic, aquesta és una idea, però no s'oblidin. La idea bona és pàrquings dissuasius a l'entorn de la ciutat, que també estem treballant, que també tindrem alguna notícia d'aquí no massa, i ben connectats amb autobús, no? Que per això també doncs, comprarem més autobusos i per això també augmentarem la flota.
Hi ha una possible segona ubicació o altra opció per al CAP Jaume I, o la que estan treballant és la de Francesc Bastos?
És que l'altra que volien naixia com petita, no? Que és una finca que hi ha davant, que tampoc és pública, o sigui, no és de cap administració, que era un privat i que tampoc no reunia els requisits. El CAP Jaume I és un dels que té més, més usuaris. Uh-huh. I aquesta doncs, sí que reuneix, ja està en una ubicació relativament propera als usuaris, no? Que aquesta és una cosa que li demanàvem nosaltres al CatSalut, de dir, escolti, apropi els equipaments sanitaris a la gent, no a l'inversa.
Veurem com evoluciona també aquest tema. Parlem ara, li plantejo ara a l'alcalde, dos o tres grans temes que segur han de ser notícia aquest 2025, i que de fet ja són notícia. Un, tema patrimoni, 25 anys de patrimoni mundial que celebrem aquest 2025. Aquí recordem que l'alcalde Viñuales ja fa mesos que insisteix en la idea de la proposta de concretar doncs, la constitució d'un consorci per la gestió del patrimoni, que hi hagi l'Ajuntament, però també la Generalitat, l'Estat, la Diputació i potser altres administracions. Però li pregunto, quin impressió en treu de la recent visita del ministre de Cultura, que sembla que va aigualir una mica les expectatives?
Bueno, com vaig dir a la roda de premsa, el ministre va fer de ministre, no? No es vol embullar quasi bé mai. Jo puc dir de la reunió que vaig tenir prèvia de que la situació d'un consorci és una recomanació, quasi bé exigència, de la UNESCO, amb conjunts patrimonials. La Generalitat està absolutament alineada en aquesta línia, absolutament alineada. Això implica que tenim un aliat essencial per tal de poder arribar a aquest consorci i que nosaltres anem fent feina. Anem fent feina, de tal manera que el Ministeri, si em permet l'expressió, no tingui més remei que dir que sigui el consorci, no? I el ministre, doncs, és veritat que potser va utilitzar uns termes que van generar dubtes, però jo de la reunió que vaig tenir amb ell a Casa Canals, prèviament a la roda de premsa, a mi em sembla que té ganes de fer coses aquí a Tarragona, que hi ha projectes molt importants amb el seu ministeri, com és la biblioteca, a Tabacalera, i que és veritat que no va voler dir a Tabacalera, però jo li torno a dir, jo el vaig veure a ell i al seu equip amb ganes de poder tirar endavant aquest projecte, i jo el que haig de fer és agrair la seva visita i estar molt content de que la Generalitat ha posat els diners, 3,4 milions d'euros, i a més ja ha sortit a licitació, ja s'ha penjat, ja s'ha publicat aquesta licitació de la museïtació del MENAT, no? Això va ser ahir o abans d'ahir que es va publicar, així que molt content. M'hagués encantat tenir per l'efemèride del Tàrraco 25 tenir el museu obert, però també li dic que és un bon moment pel patrimoni, tenim inversions de molt tipus, també hi ha les obres de la muralla, per fi també la desencallem, hem fet el sarcòfag d'Hipòlit, Torre del Pretori, tota la volta llarga, il·luminació, i a més tantes i tantes d'altres, no? que el que ens fa és que estem vivint un moment dolç del patrimoni, perquè hi estem dedicant esforços, perquè per nosaltres és important.
No té cap dubte, doncs, del trasllat de la Biblioteca Pública Tabacalera?
Jo confio. Confio perquè s'està treballant.
Però li va confirmar d'alguna manera al ministre que aquesta és la idea, perquè recordem, ho recordo als oients, perquè a vegades val la pena recordar que la biblioteca és de l'Estat, és de titularitat, sí, de l'Estat, encara que la gestiona la Generalitat.
I que és la biblioteca provincial.
La provincial, sí.
No és la biblioteca de Tarragona. És la biblioteca de la província de Tarragona, no? Al igual que té Girona, molt xula, per cert, al igual que la tindrà Barcelona, que ja està aprovat el projecte, i com ho ha de tenir Tarragona, no? Així que nosaltres no hem de desconfiar, torno a repetir, jo vaig veure el ministre i el seu equip animats amb aquest tema, saben que és molt important, perquè les biblioteques no ho han d'entendre la gent amb un concepte decimonònic d'un lloc amb llibres i ja està, no és això, no? És molt més, no? És espai d'estudis, d'investigació, és espais també per la bretxa digital, per aquesta manca de possibilitat de tenir equipaments que et permetin igualar la societat. Hi ha moltes cases on només hi ha un ordinador o cases on no hi ha internet. I aquesta és una realitat. I els nostres fills i filles han de tenir les mateixes oportunitats.
Com dèiem, el patrimoni, la celebració dels 25 anys de patrimoni mundial és un dels grans temes a la ciutat aquest 2025. Un altre gran tema que s'ha de debatre i que s'ha de començar a concretar és el POUM, el Pla d'Ordenació Urbana Municipal.
Sí.
Com estan les coses, alcalde?
Bé, llegia una notícia, no? Que no hi ha més converses, no és que no n'hi hagi, és que per parlar d'una cosa que encara no es pot parlar és absurd. Va presentar
però abans. Les converses amb les formacions polítiques
es van fer
adequadament en la línia, sí, que vostè considera...
Es van fer en el seu moment, perquè ho entengui la gent, se va presentar l'abans del POM, que és el pas previ, i llavors es va demanar els informes preceptius, no?, de viabilitat econòmica, de carreteres, etc. No? I en això estem, i estem esperant aquests informes. Tornar a parlar quan no tens aquests informes, doncs és redundant.
I les negociacions amb la CLH? Les quals vostè en algun moment, en alguna entrevista en aquest programa, va ser especialment dur?
Perquè
s'han estovat les postures?
Sí, anem millorant. Som conscients que les seves pretensions inicials no són assumibles. Ni ètica, ni urbanísticament.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió en veu alta de l'alcalde. I un tercer gran tema d'aquest 2025, el tema de la brossa, del contracte de la brossa, de l'embolic judicial, que no sembla que tingui fi.
Sí que té.
Sí?
Sí, home, sí. Clar que té fi. El que passa és que la brossa...
Doncs alguns companys del seu consistori, perdoni, i a més companys de professió, com Maria Mercè Martorell, que és advocada com vostè, ve a dir que això no s'acabarà en anys.
Mira, hi ha una...
el conflicte judicial entre presentant recursos.
Els juristes tenim una expressió que diem que si en una taula hi ha tres advocats, hi ha quatre opinions. I la senyora Maria Mercè Martorell, doncs, és una advocada més. En aquest cas, el que passa és que no em deixa de sorprendre que es parli de conflicte aquí, quan mires al costat i veus a Salou que l'empresa adjudicatària va marxar i va dir, jo no vull, quan a Reus hi ha hagut vagues, hi ha hagut de tot, quan aquí a l'Arbós, etc., hi ha hagut vaga amb problemes de salubritat, quan sé com s'està com està, quan Copate a les Terres de l'Ebre està com està, però el col·laborant som nosaltres. Jo ho assumeixo per ser capital i el focus mediàtic i que d'aquí s'ha de parlar de Tarragona, passi o no passi res, s'ha de parlar, no? La situació que tenim és que estem en una continuïtat de servei, va guanyar una empresa, un tribunal, recorreixen dues empreses, una diu, tot està malament, i li diu al Tribunal Català de Contractació, no, li desestimo, no està tot malament ni molt menys. I l'altre diu, l'adjudicació està malament perquè no s'ha valorat una cosa, no?, que és potser l'1% de tot el contracte, que és el manteniment dels vehicles, una cosa que és nímia, però li dona raó. Nosaltres el que fem és demanar un informe als serveis de la casa i ens diuen, escolti, haig d'adjudicar, s'ha d'excloure una i se li dona la segona. Se li dona i comencen a fer recursos mutus. Què passa amb això? Presenten mesures cautelars, no?, que són mesures com provisionals. Quan resolguin aquestes mesures provisionals, si li donen la raó a un, doncs li adjudicarem aquest. I si li donen la raó a l'altre, li adjudicarem a l'altre. Mira que fàcil.
I l'Ajuntament podrà adjudicar i podrà començar a treballar l'empresa.
Perquè si li donen la raó a la mesura cautelar, provisionalment, a la que va quedar primera, doncs llavors a suspèn li donem. I si li donen a la, i no li donen, li donem a la segona, que és el que ja va dir el Tribunal Català. Uh-huh. I ja està, i ja està.
Per tant, vostè està tranquil, entre cometes, sí. En el sentit que creu que en els propers mesos és que la nova contracta començarà a operar.
Miri si hi ha coses a vegades curioses, no? I tants juristes que hi ha a la casa, no? I tants juristes que hi ha en els partits. Me recomanaven, alguns d'ells, tornar a iniciar la licitació, sí. No?
Els comuns també li demanen.
Molt bé, doncs bueno. Sap el que diu la llei? Que només pots reiniciar això si la resolució del Tribunal Català de Contractació et diu que ho has de fer. Si no, és il·legal. Repeteixo, il·legal. M'estaven recomanant fer una il·legalitat. Fixi's que curiós. I és agafar un article, és el 140 i pico, ara no me'n recordo, el 146, una cosa així, i que ho diu així. Hosti, si en saben, eh? Una il·legalitat es recomanaven fer. I llavors sí que seria un perible judicial, perquè clar, el que li tocaria li diria, perdoni, vostè per què ho reinicia? Si aquest article diu que no pot fer, perquè el Tribunal Català de Contractació no ha dit això. No ha dit això.
Uh-huh. I quan creu, alcalde, que podem tenir aquesta resolució que bueno, ens obri les portes a la nova contracta?
No ha de trigar masses mesos, perquè al final és veritat que ja van reclamar a l'expedient administratiu, també van donar el període de delegacions a totes les parts i ara doncs, no ha de trigar massa temps. Jo espero que aquest primer trimestre, aquesta primera meitat d'any, si em permet, ja ho tinguem.
Mentrestant?
Estem fent coses. El que passa és que nosaltres, per exemple, també hi ha una altra cosa que em diuen, no? Compri maquinària. Molt bé, compri maquinària.
O lloguin maquinària.
O lloguin maquinària, no? Molt bé, perfecte. Aquí hi ha... llogar maquinària triga potser 6 mesos. Val? Però dius, bueno, va, fem-ho, no? Què et passa? Si l'actual contracte que hi ha en vigor, que és el que de Fomento, no?, que està en contractat de servei, si hi ha alguna cosa que fas fora d'ells que està dintre del seu contracte, és il·legal. És il·legal, no ho pots fer. Perquè, escolta, jo tinc un contracte en vigor. Continuïtat de servei, però jo tinc un contracte en vigor. Demandes, danys i perjudicis, bueno, un drama, un altre consell molt bo que donen alguns. Què estem fent? Tot allò que no surt al contracte ho estem traient nou. Per exemple, pam a pam, ho estem traient nou. Herbes, ho estem fent nou. Zones de la ciutat que són noves i que no preveu aquell contracte, les estem fent fora. Això estem fent. Això estem fent. Però clar, no em deixa de sorprendre alguns consells que a vegades, doncs, bueno, no saber massa o no voler preguntar, perquè la realitat no t'espatlli una bona història, dona aquests problemes. Jo el que demano és paciència, jo d'això en tinc carros i carretes de paciència, i ja està, i que les coses vagin bé i que pensin en Tarragona, home, que no pensin tant en això, que després les eleccions no es guanyen o es perden per coses com aquestes.
Molt bé, doncs ja que parla d'eleccions, ara ja vaig acabant l'entrevista, per les eleccions encara queden molt, però és veritat que aquest 2025 arribarem a l'equador del mandat municipal. Ja. Porta 20 mesos, vostè com a alcalde, liderant un govern en minoria.
20 mesos, ja.
20 mesos, ha fet una cara com vulguem dir.
M'han sortit canes, eh?
Sí, això sí que és veritat, però això ens passa a tots. Es planteja ara sí aquest 2025, perquè ja és a l'equador del mandat que definitivament si decideix ampliar o no el govern municipal ara en minoria del PSC?
Repeteixo, a mi m'agradaria ampliar. Jo crec que la política municipal ha de ser, i més en aquests temps que corren, a la política estatal i mundial, ha de ser un exemple de cooperació. I jo crec fermament que la immensa majoria dels membres de l'oposició volen el millor per Tarragona. Alguns més, alguns menys, o alguns amb diversa intensitat, no? Si em permet. Però jo crec que és bo, l'estabilitat és bona. Tarragona té estabilitat. Si es fixa vostè, tenim pressupostos, ordenances fiscals, i els tenim al novembre. Això no ha passat mai.
I per què no tenim, doncs, un govern estable de 14?
Doncs bona pregunta. Això vostè que ha tingut aquí assegut, on estic jo,
sí, per això
el senyor Cendra, el senyor Collado, els té a tots.
Però la unió dels tres o el pacte dels tres és impossible.
Però jo ho intentaré de nou, eh? Jo ho intentaré de nou. Perquè crec que cada vegada els arguments en contra Van caient. Diu, per exemple, el senyor Collado, no? Que ell amb Junts, però si vostè ja està de facto fent-ho, si ha pactat dos pressupostos, que són molt bons pressupostos per la ciutat. Quin problema hi ha? O a vegades me'n diuen, no, que clar, si només pactes amb un, llavors perds, no tens majoria. Ja, i sumar-hi PSOE, què fem? Sumem majoria absoluta i governem junts en coalició, no? Per exemple. Llavors, clar, els arguments els veig molt fluixos. Molt fluixos. I jo vull perseverar. Jo vull perseverar en que tots dos entrin, governin i ja està. A vegades també és cert que es veuen millor els toros des de la barrera. Perquè prendre decisions és complicat en aquesta vida. Però per això hem vingut, o per això suposo jo que han vingut la majoria, no?, dels que presenten les eleccions municipals. I crec que l'estabilitat a Tarragona passa pels que han donat l'estabilitat de manera formal però sense estar al govern, que és en Comú Podem i Junts.
Entenc de les seves paraules que o perseverar en les converses per arribar a aquest govern de 14, aquest govern a 3, o no hi haurà altres opcions de 2.
No hi ha altres.
Ni amb Junts en solitari ni amb en Comú Podem en solitari.
Jo li torno a dir, jo crec que la meva obligació és perseverar en intentar una majoria absoluta.
Es marca un calendari, tenint en compte això, que arribarem a l'Equador del mandat mes de juny.
Jo crec que aquest any, com deia vostè de manera molt encertada, és un moment propici.
Doncs amb aquesta reflexió, amb aquestes paraules, acabem aquest repàs a l'actualitat. Mitja hora llarga de conversa avui amb l'alcalde de Tarragona per parlar d'això, de política, de possibles pactes, però per parlar sobretot d'aquelles qüestions que afecten més a la ciutadania. Alcalde Rubén Viñuales, ha estat un plaer. Moltes gràcies.
Un plaer meu, gràcies.
Gràcies a l'alcalde de Tarragona, en Rubén Viñuales, que aquest matí de dimecres ha estat aquí en directe al Bon Dia Tarragona.